Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
Cauen els suïcidis per primer cop des de la pandèmia, però tot i que redueixen el nombre de morts, augmenten els intents de treure's la vida. Avui, dimarts 10 de setembre, és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, una de les principals causes de mort no accidental al nostre país. És per això que cal treballar per detectar aquests casos, acompanyar-los i ajudar-los per evitar que es treguin la vida. L'any passat, a tot Espanya, es van recollir més de 8.000 casos de conductes suïcides. La pandèmia i el confinament van provocar un augment d'aquests casos i tot i que van dir que la salut mental es posaria al centre, massa vegades segueix sent un tabú parlar d'anar al psicòleg o de fer teràpia. Fins i tot fa vergonya demanar ajuda i és normal, però entre tots hem de trencar aquesta barrera. A més, a la vegada, Espanya és un dels països europeus on es prenen més ansiolítics. Cal parlar-ne obertament i no cal tenir reserves a l'hora d'afrontar la qüestió del suïcidi. Aquest dimarts també és notícia que llogar una habitació a Catalunya costa 611 euros de mitjana. No tot un pis, ho repeteixo, només una habitació. En una dècada, el preu per compartir pis s'ha més que doblat. A més, també parlarem dels recursos d'inconstitucionalitat que han presentat els governs autonòmics del PP i del PSOE a Castella-La Manxa contra la llei d'amnistia i del nou sidral que tenen muntat Esquerra Republicana a compte dels cartells sobre l'Alzheimer d'Ernest Maragall. Tot això en parlarem a la tertúlia amb en Gerard Pruna, amb la Sílvia Barroso i amb en Jordi Barbeta. Serà d'aquí una hora, a partir de les 9. Abans parlarem amb el prior Bernat Juliol, comissari dels actes del mil·lenari del monestir de Montserrat, i és que aquesta tarda el Parlament entregarà la medalla d'honor del Parlament al monestir pel mil·lenari, pels 1.000 anys d'història de l'abadia. Això d'aquí mitja hora parlarem amb el prior Bernat Juliol per preguntar per aquests actes i per l'honor de rebre aquesta medalla. Després, a les 11, parlarem de ciència, de l'actualitat sobre l'espai, i ho farem amb el nostre expert de capçalera, amb en Joan Anton Català. I a les 12, en Joan Trias farà una passejada amb el periodista i polític, l'exdiputat de la CUP, David Fernández Amell. Mantindrà una conversa sobre l'independentisme, el sentiment de catalanitat i el futur polític del país. Jo no m'ho perdria, com us deia, a partir de les 12. Però ara, plena hora punta, 8:03, repassem com estan les carreteres. Connectem amb el RAC per conèixer el trànsit. Carla Buigas, bon dia.
Bon dia, matí complicat pel que fa a la circulació. Ara mateix al Baix Llobregat hi ha 9 quilòmetres de retenció a la 2 i 8 quilòmetres de lentitud a la B23 que dificulten l'accés a Barcelona per la Diagonal. També a la C32, lentitud de Gavà-Santboi, a la C58 s'acumulen 4 quilòmetres de cua a l'arribada al Nus de la Trinitat des de Montcada, com també al punt de Sant Quirze, també cap a Barcelona. Encara a la zona del Vallès, ara mateix també hi ha retenció a la P7, a Mollet, també de Santa Perpètua a Barberà, i a la C17 al punt de Parets cap al sud, i a la C60 a la Roca, en el seu enllaç amb l'autopista al Mediterrani. També hi ha retencions d'hora punta a les rondes de Barcelona. Són 7 quilòmetres de cua a la ronda de dalt des de Nou Barris en direcció sud, i també a la ronda litoral són 7 quilòmetres des de Sant Adrià fins a la Ciutadella. És tot des del RAC, bon dia.
Moltes gràcies, Carla, i fem una repassada com ens despertem avui amb temperatures, com està el cel. Què en diu Jordi Miralles? Bon dia.
Hola, Pau, bon dia. La situació meteorològica dominada avui per la tranquil·litat en espera que demà tinguem un temps una miqueta més insegur. De moment, avui, nuvolositat variable comença el dia així a la costa central, sud de la costa de Girona. No descartaríem que durant les properes 2, 3, 4 hores a molt estirà pogués escapar alguna gota en aquest sector, però serien precipitacions molt febles, mentre que la resta del país lluirà el sol. I a la tarda, allà on tindrem risc d'alguna gota, molt poqueta cosa serà cap a la zona del Montseny, interior de les comarques de Girona. I a la resta continuarà lluny el sol, amb unes temperatures avui fresques a primeres hores del matí, especialment a l'interior i també Pirineu i prelitoral, no tant a la costa, aquí fins i tot han pujat una miqueta, i les màximes situades avui entre els 24 i els 29 o gairebé 30 graus, per tant, un punt de calor al centre del dia. Demà, Diada Nacional de Catalunya, tindrem més núvols arreu del país. Al matí, risc de ruixats a la costa central, això inclou la ciutat de Barcelona, i aquest risc el tindrem fins les 11 a les 12 del migdia aproximadament, i de cara a la tarda aquest risc de precipitacions afectaria sobretot les comarques de Girona, del nord de Barcelona i també l'àrea del Pirineu, amb temperatures demà que seran una mica més baixes que les d'avui per baixar més de cara a dijous.
Gràcies, Jordi. 8 i 5 minuts, repassem l'actualitat del dia.
Tota l'actualitat al matí a Ràdio Estel.
I ho fem amb la Júlia Julbe. Júlia, bon dia.
Bon dia, Pau.
L'any passat es van reduir les morts per suïcidi. És el primer cop que passa des de la pandèmia, però, per contra, durant el 2023 van augmentar els intents de treure's la vida. Això sí, un dels col·lectius que més ha reduït les temptatives de suïcidi són les dones d'entre 15 i 29 anys, un dels més afectats.
Sí, unes xifres que hem conegut avui, 10 de setembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. I és que l'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la de fa dos anys. Tanmateix, continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia del coronavirus. I pel que fa als intents de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.100 casos de conductes suïcides. Això és un 7% més que el 2022 i 4.100 episodis de temptativa. Cal remarcar que el descens més acusat de la mortalitat per suïcidi es va registrar, com deies, entre les dones de 15 a 29 anys, amb un 20% menys respecte al 2022.
Precisament per contribuir a prevenir el suïcidi, el Ministeri de Sanitat preveu posar en marxa un pla d'acció el proper 2025. La ministra de Sanitat, Mònica García, explica els principals objectius d'aquest document.
Nuestro objetivo es, como insisto, garantizar esa, tener una garantía asistencial, tener una rapidez de respuesta ante las situaciones de riesgo, asegurando que cualquier persona que necesite ayuda la puede tener en el momento oportuno. Necesitamos hacer prevención de los casos, detección precoz y mirada amplia.
La idea és promoure un registre de dades per entendre millor el fenomen, introduir un codi de risc per abordar sanitàriament el problema i fomentar la realització d'autòpsies psicològiques. En aquest document, que actualment encara s'està desenvolupant, hi participarà un grup format per investigadors, supervivents i també professionals en sociologia, infantesa, atenció primària i salut mental, per donar-li un enfocament integral i també transversal.
El govern de Salvador Illa proposa un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves de nivell PISA, per millorar els resultats acadèmics dels alumnes catalans. La proposta la va avançar ahir el president Illa en l'obertura del curs escolar i avui es portarà al Consell Executiu que reuneix aquest matí. Xavi Toscano.
Els últims resultats de l'informe PISA van situar els estudiants catalans per sota de la mitjana espanyola i dels països de l'OCDE, especialment en matemàtiques, que va treure la pitjor nota des del 2006, i també en competència científica i comprensió lectora. Davant d'això, el govern es marca com a objectiu prioritari d'aquest curs revertir aquesta tendència de mals resultats.
Serà un acord per comptar amb els millors experts, amb les millors pràctiques arreu d'aquests països en matèria educativa i per treballar-les conjuntament amb els alumnes, amb els docents, amb la comunitat educativa i veure com podem millorar l'educació a Catalunya. Aquest és el nostre objectiu, l'excel·lència.
Una proposta que d'entrada no ha estat ben rebuda pels sindicats d'educació. El principal sindicat de mestres i professors, USTEC, diu que en parlaran, però que no ha de ser l'OCDE qui decideixi que poden anar a l'educació catalana. Yolanda Segura és la seva portaveu.
No considerem doncs, que hagi de ser el món empresarial, no? Les grans multinacionals qui dictaminin quins han de ser els objectius de l'educació i en quina línia metodològica s'ha d'aplicar en els centres, etc. Perquè no ho fa en clau pedagògica, ho fa en clau mercantil.
Uns sindicats que paral·lelament reclamen millores laborals al nou departament, sobretot pel que fa als seus salaris. En l'inici del curs escolar, vostè ha exigit a la consellera Niubó començar a posar fil a l'agulla sobre aquesta qüestió si no vol trobar-se en manifestacions al carrer.
Precisament, Xavi, la consellera Niubó s'ha compromès a trobar aviat la solució al problema que pateixen a l'Institut Júlia Minguell de Badalona. En aquest centre el curs ha començat amb 40 alumnes per aula, ja que falten professors. La denúncia la feia aquest mateix dilluns l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol.
Sí, Albiol publicava un missatge a la xarxa social X aquest dilluns a la tarda on lamentava la massificació d'aules. Segons l'alcalde badaloní, en algunes classes de batxillerat s'hi havien agrupat fins a 40 alumnes. Baixes que no s'han cobert o la manca de professors especialitzats han provocat aquesta situació en un centre d'alta complexitat com és el Júlia Minguell, al barri de Llafià de Badalona. En el missatge, Albiol reclamava solucions i hores després la consellera d'Educació, Esther Niubó, es defensava reconeixent la tasca dels serveis territorials del barcelonès per assegurar l'inici de curs en aquest institut.
Es va treballar molt per garantir aquest inici de curs. Divendres no estava garantit en el moment que van fer públic aquest seguit de, no, de problemàtiques que ells expressaven, i a partir d'aquí hem de resoldre. No? En aquests moments, des d'ara, de fet, no, ja s'estan buscant les solucions i els ajustos que calia fer, i per tant esperem que, com a molt tard aquesta setmana, doncs això ja s'ajusti.
Malgrat aquesta situació, va de la Unió en termes generals, però la consellera Niubó ha assegurat que el curs ha començat a Catalunya amb normalitat arreu del país.
I ho dèiem en portada, llogar una habitació a Catalunya costa 611 euros de mitjana. Ho repeteixo, insisteixo, llogar una habitació. Això suposa un 97% més que en comparació amb el 2015. Així ho diu l'estudi Habitatges Compartits a Espanya el 2024 del portal immobiliari Fotocasa, amb dades corresponents al primer semestre d'aquest any.
Si s'analitza el darrer any, el preu mitjà per habitació es va incrementar un 8% en comparació l'any passat, quan va ser de 565 euros. I és que Catalunya és la comunitat amb un preu per habitació més car, seguit de les Illes, amb 576 euros al mes, el País Basc amb 543 i Navarra amb 512. De fet, són els quatre territoris de l'Estat que superaven els 500 euros a l'agost d'aquest any. I, per contra, els preus més baixos corresponien a Extremadura i Castella-La Manxa amb 239 i 269 euros, respectivament.
I l'ambient s'escalfa a Esquerra Republicana, i és que la secretària general del partit, Marta Rovira, ha donat explicacions aquest dilluns després que s'hagin fet públiques unes captures de pantalla de WhatsApp on deia que el partit podria guanyar vots arran del cas dels cartells d'Ernest Maragall.
Al seu perfil d'X, la dirigent ha reiterat que no és la culpable i que no hauria autoritzat mai l'acció d'aquests cartells. De fet, Marta Rovira relaciona tota aquesta campanya bruta amb l'aleshores president del partit, Oriol Junqueras, que es torna a presentar a la reelecció per liderar el partit. Sense mencionar-lo, Rovira l'acusa indirectament de filtrar aquests missatges interns, tot plegat per guanyar el Congrés que els republicans celebren el 30 de novembre.
Un cas, Judit Casellas, que esquitxa el partit mesos després que sortís a la llum.
El cas dels cartells de l'Alzheimer contra Ernest Maragall i Pasqual Maragall encara porta cua després que Catalunya Ràdio hagi fet pública una conversa de grup de WhatsApp d'Esquerra Barcelona, on Rovira diu que dels cartells se'n pot treure rèdit electoral. Textualment, l'1 de març va escriure: "És una campanya tan agressiva que si la denunciem públicament potser arrenquem uns quants vots de solidaritat." La direcció actual del partit insinua que aquesta informació s'ha filtrat de forma interessada als mitjans per atacar Rovira, que s'ha mostrat partidària que Oriol Junqueras no continuï al capdavant de la formació. La secretària general adjunta i portaveu provisional del partit, Marta Vilalta, fa una crida perquè no hi hagi joc grup polític a les portes del Congrés del 30 de novembre, on fins a quatre candidatures es disputen el lideratge.
I avui, malauradament, informacions o coses que transcendeixen estan més utilitzades en clau de procés congressual que no pas en clau de contribuir a esclarir uns fets que fins allà on hem pogut arribar des d'Esquerra Republicana, com els explicava abans, hem fet tot el que estava en les nostres mans.
Vilalta ha tornat a demanar disculpes en nom del partit pel cas i recorda que s'han posat fins a quatre sancions, tres a treballadors i una al militant de la noia implicat amb els fets.
Gràcies, Judit. I encara des d'Esquerra i en la prèvia de la manifestació de la Diada Nacional, Joan Tardà s'ha mostrat molt crític amb el president de l'Assemblea Nacional, Lluís Llach.
Només m'interessa la seva música i les seves cançons, perquè crec que el Lluís crec que desbarra molt. I com que desbarra molt, i té tot el dret a desbarrar, però no ha deixat d'interessar-me des del punt de vista polític. Com a polític, perquè ell actua com un polític, i a més com un polític, diguem, absolutament partidista, ha arribat a dir bestieses enormes com que el Salvador Illa és un feixista.
És la resposta de Tardà davant les paraules de Lluís Llach, en què en una entrevista al diari Ara deia que Puigdemont i Junqueras no haurien de continuar al capdavant dels seus partits. Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular han començat a presentar els recursos davant del Tribunal Constitucional contra la llei d'amnistia.
Sí, Madrid, Andalusia, Cantàbria, Múrcia i també Aragó els han registrat aquest dilluns al matí, mentre que el govern del País Valencià acordava la seva presentació durant la tarda. Els recursos van acompanyats de la petició de recusació de diversos magistrats progressistes a qui el Partit Popular vincula amb el PSOE per intentar bolcar la majoria. El termini de presentació dels recursos expira demà dimecres.
I en la Junta de Castella-La Manxa, presidida pel socialista Emiliano García Page, també ha registrat el seu recurs contra la llei, però en aquest cas ho ha fet telemàticament. Això sí, ha volgut desvincular aquest recurs de l'estratègia que està utilitzant el PP.
De fet, el govern ja havia acordat interposar el recurs el passat 30 de juliol, dient que la llei contravé el text constitucional i vulnera també el principi d'igualtat. Fons de la Junta asseguren que el seu recurs no s'emmarca en l'estratègia del PP i que el seu objectiu és defensar els interessos de la comunitat autònoma com a part integrant de l'estat autonòmic contemplat dins la Constitució.
I el rei emèrit Joan Carles de Borbó ha creat una fundació a Abu Dhabi amb les seves filles, les infantes Helena i Cristina. Aquesta fundació ha de donar a conèixer la seva figura i aprofitar, això sí, la legislació dels Emirats per centralitzar la seva fortuna fora de l'estat espanyol.
Sí, l'objectiu d'aquest moviment seria facilitar la transferència a les seves filles. Un cop mori, Joan Carles va marxar als Emirats Àrabs ara fa 4 anys, tot i que durant tot aquest temps ha viatjat diverses vegades a Espanya. El rei Felip VI no tindria cap paper en aquest patronat.
I a Montcada i Reixac, aquest migdia es farà un minut de silenci per la noia de 17 anys que va morir atropellada per un tren ahir a la tarda. Segons les proves que li van fer a la policia, a la maquinista, va donar positiu en drogues. El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris, però, creu que es podria tractar d'un fals positiu.
Un accident que va tenir lloc a l'estació de Montcada i Reixac de la línia 2 de Rodalies. Cap a les 3 de la tarda, dues noies haurien intentat creuar les vies quan la barrera del pas a nivell estava baixada. Segons sembla, el pas d'un primer tren hauria fet pensar les joves que ja es podia travessar, però un comboi amb origen Portbou i destí Barcelona atropellava mortalment a una d'elles. Després d'aquest accident, la policia feia un test de drogues la conductora del tren, que donava positiu en unes quantes substàncies. Fons del sindicat afirmen que aquestes proves diagnòstiques ràpides que es fan als maquinistes no són fiables del tot i que, per tant, poden acabar sent, com deies, falsos positius. Per això insisteixen que s'han de contrastar. Amb aquesta víctima ja són 182 les persones que han mort a Montcada i Reixac atropellades pels trens a la història de les tres línies ferroviàries que hi passen, una xifra que també inclou els suïcidis.
I el Parlament lliurarà avui la medalla d'honor al monestir de Montserrat, coincidint amb el seu mil·lenari. L'acte tindrà lloc aquesta tarda a partir de les 6 i comptarà amb la intervenció de l'abat de Montserrat, Manel Gas, que recollirà el guardó, Judit Caselles.
Aquesta tarda veurem una imatge similar a la de dissabte. Les primeres autoritats del país, juntament amb l'abat de Montserrat, Manel Gas, per commemorar el mil·lenari de la institució. Fa 3 dies la cerimònia va ser al monestir, mentre que avui la celebració tindrà lloc al Parlament de Catalunya i comptarà tant amb la intervenció de l'abat com amb la del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la del president del Parlament, Josep Rull, que li faran entrega de la màxima distinció que atorga la Cambra Catalana. Fa 3 mesos, Rull va compareixer des del despatx d'audiències anunciant que atorgaven la medalla d'or a Montserrat perquè és un símbol de defensa de la llengua i la cultura catalana.
El monestir ha estat sempre amb Catalunya i al costat dels anhels dels catalans i les catalanes, i s'ha convertit en un baluard en defensa de la llengua i la cultura catalanes i de les nostres llibertats col·lectives. A més, el monestir de Montserrat és exemple d'obertura a la societat i al món sencer.
Aquest guardó s'entrega des de l'any 2000 i en aquests anys s'han condecorat persones com la cuinera Carme Ruscalleda, l'entrenador de futbol Pep Guardiola i l'entitat Càritas de Catalunya.
Gràcies, Judit. I aquest dilluns ha tornat a l'església de Santa Maria del Pi de Barcelona la figura d'un nen Jesús salvat de les flames durant l'esclat de la Guerra Civil. El nen Jesús va ser recollit per un esportista que havia de participar en l'Olimpíada Popular que s'havia de celebrar a la capital catalana el 1936 i ha reaparegut ara, 88 anys després, a Gal·les, al Regne Unit. Des d'avui, per això, ja és un símbol de l'església del Pi.
Sí, va ser a finals d'aquest mes passat de maig quan els responsables de l'església de Santa Maria del Pi van rebre la notícia que la família de l'esportista galès havia trobat la talla i la volia tornar al temple. Aquest dilluns a la tarda s'ha fet oficial el retorn. Elaborat amb una fusta i d'uns 26 centímetres d'alçària, el Jesuset va aparèixer dins d'una caixa entre les pertinences de l'exesportista, que va ser testimoni dels sagnants destruccions de la guerra i que va tenir cura de la peça fins l'any de la seva mort, el 2001.
En una estona parlarem d'aquesta història amb Jordi Sacasas, arxiver i conservador de l'Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, perquè ens expliqui com ha estat aquest retorn i què li han explicat des de la família que va trobar aquesta figura. I la Sagrada Família es prepara per a la celebració de les jornades de portes obertes en el marc de les festes de la Mercè de Barcelona.
Una cita anual que té per objectiu mostrar a la ciutadania l'estat actual de les obres i oferir també l'oportunitat de visitar la Basílica de manera gratuïta a 20.000 persones. I com a novetat, aquest any aquestes jornades s'ampliaran 4 dies, del 21 al 24 de setembre. Els visitants faran un recorregut per la Basílica i en aquesta ocasió descobriran com s'està treballant per finalitzar la Torre de Jesucrist, la que serà la més alta del conjunt de torres centrals. I per primera vegada es mostrarà un fragment del prototip de la creu que coronarà la torre.
Tota l'actualitat al matí a Ràdio Estel.
I el Ministeri de Treball oferirà bonificacions i un pla d'acompanyament a les petites empreses per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja.
Així ho ha anunciat el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, després que aquest dilluns l'executiu hagi reprès la negociació a l'espera d'un acord abans que acabi l'any.
Les notícies del dia al matí a Ràdio Estel.
Bonificaciones a aquellas contrataciones que las pequeñas empresas hagan como consecuencia de la reducción de jornada. Vamos a crear un sistema de acompañamiento a los pequeños empresarios e incluso vamos a llevar a cabo mecanismos de formación a la implantación de un registro horario eficaz en las pequeñas unidades productivas de nuestro país. Por lo tanto, es una medida que cuenta con todo el respaldo popular.
Pérez Rey ha remarcat que d'aquesta manera s'incrementarà la productivitat i el benestar dels treballadors i al mateix temps també es crearà ocupació.
I atenció a aquesta dada, i és que la presència de dones en els consells d'administració de les empreses que cotitzen a borsa del conjunt de l'Estat ha augmentat fins al 34,5% al 2023.
Sí, segons l'estudi anual de la Comissió Nacional del Mercat de Valors es tracta d'una pujada de 2,6 punts respecte de l'any anterior, però encara no assoleix el 40% que recomana la normativa europea. Un document que detalla que pel que fa a la bretxa salarial de gènere, el sou de les conselleres executives ha estat un 13,5% inferior al dels consellers. I en relació amb els salaris, ressalta també que el sou dels consellers executius de l'IBEX 35 ha multiplicat de mitjana per 53 el dels seus treballadors.
Moltes gràcies, Júlia. I fixem-nos ara en què diuen els diaris avui, que és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Si llegiu El País, és interessant que us atureu en el recull de testimonis de familiars de persones que s'han suïcidat. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La petjada del suïcidi en els que es queden. Així es titula la peça on els testimonis expliquen com es distribueix la culpa en l'entorn familiar després d'un suïcidi. També parlen de com es reprèn la vida professional i de com es reconstrueixen emocionalment. Segons l'Organització Mundial de la Salut, cada suïcidi afecta íntimament a 6 persones. Els familiars de persones que s'han suïcidat es converteixen a la vegada en persones especialment vulnerables al suïcidi. En els últims 20 anys, a Espanya s'han suïcidat 75.691 persones.
El País avui també recull aquestes dades provisionals de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. La meitat de les persones que es van suïcidar l'any passat tenien restes d'ansiolítics a la sang.
Això no vol dir que se suïcidessin a través d'aquestes substàncies, però sí que les estaven prenent i que tenien accés a elles. Les dades provisionals mostren un creixement del consum d'ansiolítics entre les persones que se suïciden. De moment encara no es poden excloure conclusions definitives, ja s'han analitzat més de la meitat dels casos, però l'estudi encara no ha finalitzat. Però sí que les dades haurien de servir almenys per posar en alerta les autoritats sobre com és de fàcil accedir als ansiolítics i abusar-ne. De fet, Espanya és un dels majors consumidors del món de benzodiazepines, un ansiolític que ara s'està intentant desprescriure.
Sobre la prevenció del suïcidi, el periòdico destaca que a Catalunya els suïcidis en la gent de més de 80 anys tripliquen els de la mitjana.
La gent gran, però especialment els homes, són el nou grup Diana en què la Conselleria de Salut centrarà el Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Els sanitaris que relacionen els casos amb la viudetat i la soledat intervendran en l'atenció primària. Quan una persona gran vagi al CAP perquè, per exemple, té una patologia crònica, se li farà més una exploració de depressió. Recordem que a Catalunya existeix el telèfon gratuït d'ajuda 061 i a tot Espanya el 024.
I encara en medicina, La Vanguardia recull que la Fundació Puigvert està a punt d'aconseguir una diagnosi revolucionària per a les infeccions d'orina.
La infecció d'orina afecta sobretot les dones. De fet, es calcula que almenys en pateixen una vegada a la vida. Quin és el problema amb la diagnosi actualment? Que els resultats per saber quin és l'antibiòtic que han de prendre poden tardar 4 dies a arribar i la pacient pot empitjorar molt i tenir molt dolor durant aquest temps. I què fan els metges? Doncs prescriuen antibiòtics empíricament.
I acabem amb la presentació que s'ha fet aquest dilluns del nou iPhone 16 per primera vegada. S'ha fet, com dèiem, un dilluns i no un dimarts, com és de costum. Quin és el motiu? Ho explica l'Albert Cuesta al diari Ara.
El canvi de dia s'ha fet per evitar la coincidència amb dos esdeveniments previstos per avui. Per una banda, el primer debat electoral entre Kamala Harris i Donald Trump, els dos candidats a la presidència dels Estats Units, i per altra, i probablement la més important, perquè avui el Tribunal Europeu de Justícia comunicarà si fa efectiva o no la sanció de 13.000 milions d'euros que la Comissió Europea va imposar el 2016 a Apple per rectificar el tracte fiscal preferent que Irlanda va aplicar-li durant 10 anys.
Gràcies, Olma. 8 i 25, obrim el club. Dèiem 8 i 25 i obrim el club de les 8 amb en Rafa Sanahuja. Bon dia, Rafa.
Bon dia, per tercer cop.
Per tercer cop.
Ja vaig comptant, vaig descomptant els cops que em diu bon dia a tothom. Aquí a l'estudi, a la redacció la gent no és tan educada.
Ah.
Aquí a l'estudi sí.
Ah, doncs crida a la gent de la redacció que sigui simpàtica, tot i les hores.
Jo també, sóc prou antipàtica, sóc el primer.
Però explicàvem, el Club de les 8, sí. Fes uns 5 cèntims per refrescar la gent de què es tracta.
Bueno, cada dia obrim el nostre Club de les 8, és un club selecte. Jo el que faré és convidar a participar del club persones que jo crec que aporten alguna cosa. Mm. És com per formar una gran comunitat de virtuts. Ha de ser molt variopint, perquè va. Tothom vull aportar el seu gra de sorra.
Alguna coseta. I té l'honor de ser el segon convidat.
Doncs mira, una persona que ahir va començar en un nou treball, es dedica a l'Access Prime Time, però de la tele. O sigui, tranquil, que no fa la competència.
No,
tu tens altres competències diferents. Se n'ha parlat molt del seu fitxatge per televisió espanyola, perquè diguem que té un humor així com alternatiu, transgressor, que igual no identifiquem massa amb el que pot encaixar a la U, per diverses raons. Vull convidar al nostre Club de les 8, David Broncano. No, va tenir ahir, per fi, a Televisió Espanyola i, sincerament, m'agrada i crec que faria molt bé al nostre club, en primer lloc, perquè no té manies, tampoc. Això jo crec que és el requisit fonamental per participar del Club de les 8. Programa és una absoluta continuïtat de la resistència, ho va dir des del primer moment. Portem 7 anys fent aquest programa, va dir, o sigui que molt bé. De primer, de sensatesa, si la cosa funciona, funciona i no la toquis. D'altra banda, naturalitat, a un club sempre se li ve bé persones que fan gags i bromes de manera natural, i una mica també de transgressió. La Vanguardia, de fet, parla avui de que Broncano fa vells la resta dels seus rivals televisius.
Sí, eh?
Si arriba a ell i sembla que la resta
ja
estiguin
antics.
Una mica desfasats.
Bé, segons quin competidor ja estava una mica desfasat, jo crec.
Bueno, és que avui tractarem aquest tema en diferents moments, jo crec, perquè m'interessa la guerra Broncano-Pablo Motos. Ara veuràs què va fer al principi del programa. Exacte. El seu col·laborador Grison va dir, bueno, pues yo pensaba que veníamos aquí a hacerle la pelota a Pedro Sánchez y a lavar cerebros, y he fet això, i es va tatuar la cara de Pedro Sánchez al pit, a una part del pit, d'acord? Però és que es va fer una altra cara, en un altre, a l'altre costat del pit, una altra cara es va tatuar també. Escoltem aquest moment.
¿Pero y qué me borro, los dos?
No nos hace falta, tienes que borrarlo.
¿Los dos?
¿Qué dos?
Es que en el otro lado, para asegurarme el trabajo del año que viene, me echo a este también.
I tenia la cara de Pablo Motos, patia. És a dir, a un costat del pit Pedro Sánchez i a l'altre costat Pablo Motos, que seria una mica dos extrems, no?
El cap de l'oposició, no? De
fet,
real?
De fet, va fer un moviment aquests que contrauen els pits. Sap moure els pits i llavors va dir hago conversaciones entre los dos. Los Lamborghini no me parecen bien. Pues a mí sí, pues no me va. Va fer això. Per tant, l'amic...
La visió pública i de qualitat, eh?
Bueno, escolta, a mi em va semblar molt divertit. divertit. Em va semblar molt divertit. I res, jo crec que amb aquesta... Tu faries...
Jo anava a dir, no hauria d'haver sigut el convidat als pectorals de Grissom directament a...
Ah, allà posat.
Al club. Al club, el segon convidat.
Jo tenia una altra idea. Tu et tatuaries Basté i Ostrells, per exemple, al pit? Una cosa per allò com a...
Ostres.
Ho has valorat?
Basté quedaria raro, perquè tinc una mica de pèl al pit i semblaria que tornés a tenir cabell. L'Ostrell sí que podríem fer la barba.
Un bon tatuador et rasura i fa encaixar perfectament tants uns i altres.
Mira.
Això ja... No. Jo no conec, però a la casa segur que hi ha gent que...
No m'he fet cap tatuatge, no crec que aquests dos siguin els primers.
Bueno. Per tant, David Broncano, gran estrena, ja sé que estarà molt ocupat, però pot venir al nostre club perquè està convidadíssim.
Perfecte, Rafa. Doncs mira, ara són 2:15 i qui tenim aquí a l'estudi és la Mercè Raga. Sentiu, és la sintonia de la segona part del Matí a Ràdio Estel, la part que controla la Mercè Raga, que domina.
Ui, mare de Déu.
No bon dia per primer cop.
No mà de ferro.
Sí, per primer cop aquí, però a dalt...
Mira, estic aquí a l'estudi, Pau Massip, callada, perquè m'heu dit, no pots parlar.
Jo les batalles vostres de la vostra part del programa no me les porteu aquí.
No anava per aquí. Anava pel Club de les 8, perquè o sigui, és una meravella, Rafa Sanahuja.
Sí.
Hem hagut de segellar la boca.
Perquè t'agrada el convidat, no? D'avui t'agrada.
No, m'agrada la secció, m'agrades tu.
Ah, la secció. Bueno, jo marxo, ja
he fet el dia. Ja he fet el dia.
Bruce Willis.
Com valores... Sí, ahir em va dir que em semblava Bruce Willis...
És que tenia un aire, em va mirar de cop.
Però Bruce Willis d'ara.
El que està decadent.
Sí, no? El que està...
El que la família l'ha d'acompanyar a tot arreu.
No, home, no. La Jungla de Cristal.
No, la Jungla de Cristal, imagina't.
Clar.
Escolta, com valores que un informatiu seriós que porta dos dies estem parlant de tatuar al pit els competidors?
Això ho ha de valorar TH. Jo ara ho posaré amb aquests hidrals. Voleu saber què passarà, Pau?
Sí, exacte. Que tu vens aquí a vendre el peix i al final...
Qui surt de tot, eh? Això és culpa del Rafa. Sí. Bueno, mira, t'explico. Avui al matí surt al carrer, Pau, perquè ens estrenem amb aquest nou espai amb Joan Trias.
Mm-hmm.
Un cop a la setmana en Joan ens deixarà portar per les seves històries d'algun convidat i alerta perquè ho farà fora de lloc.
Fora de lloc, en sentit literal.
Sí. Mira, per començar avui, et dono una pista.
A veure.
Aquí portaries a Plaça Espanya, de Barcelona, sent vigília avui de la Diada. Qui et ve al cap? Plaça Espanya, passejada, 10 de setembre...
És que ja ho hem dit abans.
Clar, ja ho sap.
És que ja ho sabem.
Ho ha dit a les 7 i 5.
Ja ho sap.
7 i 5 ho estava dient ell.
David Fernández.
Molt bé! Tampoc era tan difícil.
No.
A veure, doncs avui David Fernández estarà amb en Joan Trias, això és a partir de les 12, amb ell parlarem de l'11 de setembre, de política, de l'independentisme i del catalanisme i de polítiques socials, que sempre està bé. Però és que abans, Pau Massip, Joan Anton Català, divulgador científic,
home, i tant,
físic, quàntic i expert del matí a Ràdio Estel, estarà amb nosaltres cada dimarts i avui, això aquest tema li encanta la Marta Jarque, ben ràpid, que és l'Starliner de Boeing, que ha tornat a terra sense tripulació humana, és a dir, sense la Sani i el Baig.
Com?
Tu has sabut, o sigui, heu seguit aquest episodi, o no?
També es va enlairar sense tripulació.
No, es va enlairar amb ells, però la qüestió és que no ha pogut tornar per unes possibles avaries i ara sembla ser que no tenen tiquet de tornada. Sí,
no,
aquesta
tornar,
cara, Rafa.
Sí.
No, és així,
no han pogut tornar perquè
problemes.
No els assegura una tornada íntegra i llavors han preferit quedar-se. Bé, han preferit. Els hi han dit que es quedin allà.
Sí. Han preferit ells, pobres.
Home, davant del panorama, millor quedar-se.
Mira, ens ho explicarà en Joan Anton Català, això a partir de les 11 del matí a Ràdio Estel i rematarem el dimarts amb Bona Teca.
Perdona, Mercè, això està portant molts problemes a Boeing. perquè...
Boeing el canal Telecinco, el
no, el dels infants, no. Boeing, la companyia d'avions, que és la fabricant d'aquesta nau, i...
Mala premsa.
Molt mala premsa, i bueno, ha tingut algun problema amb alguns avions, i aquesta empresa...
Ja. Ojut, perquè...
És una empresa d'avions i coets i va en caiguda lliure.
Ojut, perquè comença amb un allò, amb una cosa, i va ser en picado,
Exacte.
Mai millor dit.
Uau. Bueno, no patiu, que en Jonathan ens posarà el dia d'aquest episodi. I us deia, que m'heu trepitjat, el dimarts tenim Bona Teca amb Pau Gascó, que avui, Pau, ens obrirà més d'un meló. Què et sembla? A tu t'agrada el meló?
Sí.
Sí?
Molt.
A mi sí, però saps què passa? Que a casa hi ha una petita obsessió amb el meló.
Sí?
I estic saturat. He arribat al meu màxim de...
I a l'estiu encara més, no?
Sí, de menjar meló. He arribat al màxim.
Doncs avui ens menjarem un bon meló amb en Pau Gascó.
I meló amb pernil, si us plau, mai a la vida.
No, prohibit, eh?
No, home, no.
S'ha de barrejar coses.
No.
Bé, nois, va, que jo marxo, que ets de preparar tot això, Pau.
Doncs mira, gràcies, Mercè, per tot això. A partir de 4:15...
Vinga, va, us hi esperem.
Prens el control tu, però ara 4:45 de nou, anem a l'entrevista.
Tots els protagonistes de l'actualitat passen pel matí a Ràdio Estel amb Pau Massip.
Us ho estem explicant des de primera hora. El monestir de Montserrat està d'aniversari. El 2025 farà 1.000 anys que es va fundar i aquest cap de setmana ha entrat de ple en la celebració dels actes del mil·lenari de l'abadia. Activitats que s'allargaran fins al 8 de desembre de l'any que ve, el 2025. De fet, avui mateix comencen les jornades internacionals folklòriques vinculades aquest any a la celebració d'aquests 1.000 anys de Montserrat. Però és que, a més de tots aquests esdeveniments, de tota aquesta celebració que s'està fent, aquesta mateixa tarda, a partir de les 6, el Parlament de Catalunya atorgarà a l'abadia la medalla d'or, la màxima distinció que dona la cambra catalana. De tot plegat, en volem parlar avui amb el prior de Montserrat i comissari dels actes del mil·lenari, amb el senyor Bernat Juliol. Senyor Bernat, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com reben l'honor aquest de rebre aquesta medalla d'honor del Parlament de Catalunya des de l'abadia?
Doncs és un privilegi i un honor i amb agraïment, evidentment, no? que la casa que representa tots els catalans doncs, hagi tingut aquesta deferència cap a Montserrat, doncs ens alegra molt.
Mm-hmm. Entenc que és tot un honor. No sé si tenen alguna sorpresa o alguna cosa preparada per aquesta tarda, que, per exemple, actuarà l'Escolania de Montserrat al Parlament, però no sé si hi ha alguna cosa més que ens pugui explicar.
No, sorpresa no. L'acte d'avui és un acte organitzat per al Parlament, en el qual hi haurà els discursos, diguem-ne, de rigor, i també és veritat que intervindrà l'Escolania interpretant el cant dels segadors i el virolai.
Mm-hmm. I ja entrem en la celebració d'aquest mil·lenari de l'abadia de Montserrat. Com s'arriba als 1.000 anys d'història? Com s'afronta una xifra com aquesta?
Doncs la veritat, jo sempre dic que hem tingut el privilegi de viure un moment històric, no? D'estar vivint un moment històric, perquè hem tingut la sort de ser la nostra generació la que està en aquest moment de la celebració dels 1.000 anys. D'alguna manera, nosaltres som els que hem fet menys, no? Perquè darrere nostre portem totes aquestes generacions de monjos i de pelegrins que han forjat la història de Montserrat al llarg de 1.000 anys, no? I nosaltres, en el fons, som els que hem recollit el fruit de tots aquests 1.000 anys i ara ho celebrem, no? Però ho celebres, amb molta il·lusió. Molta il·lusió i moltes ganes d'impulsar Montserrat cap al futur. Sempre dic que estem celebrant la fi dels primers 1.000 anys d'història i el començament del segon mil·lenni de la història de Montserrat.
Sí, ara penso en l'acte del dissabte, no?, que hi havia l'abat, el Manel Gasc, acompanyat de dues imatges, dos hologrames que ja demostren la visió de futur i l'obertura del monestir cap a aquestes noves tecnologies, i a més representaven l'abat Oliva, no?, el fundador,
sí,
i l'abat que hi hauria el 3025, no? L'abat del segon mil·lenari, per dir-ho així. Entenc que és aquesta, no? Aquesta idea de futur, de mirar endavant, de que aquesta celebració no sigui només repassar la història, sinó també enfocar el monestir de cara a tot el que ha de venir.
Exacte, sí. El diàleg dels tres abats que vam poder veure i sentir el passat dissabte era la filosofia que hi havia al darrere era aquesta, no? És de un diàleg entre present, passat i futur. Montserrat, doncs, vivim en el moment que vivim, intentem viure dins de la societat, solidaritzant-nos amb els problemes i amb la societat contemporània, però a la vegada també amb aquesta mirada cap al passat, agraïts per la història i agraïts per totes aquestes generacions que ens han precedit, però sense perdre de vista que ens dirigim cap al futur i sense perdre de vista aquest 3025, que també va ser una mica un dels leitmotiv d'aquest acte del passat dissabte, no? És 1025, 2025, però camí del 3025. Mm. De fet, en el diàleg Clavat Oliva diu ens veiem d'aquí mil anys, no? Amb aquesta idea de caminem cap al futur, caminem cap a aquest 3025.
Mm-hmm. I quin ha de ser aquest camí? No sé, com enfoquen aquest futur?
Jo diria que ha de ser com ha sigut el precedent, no? La prova és que ha funcionat. Si s'ha viscut i Montserrat ha perviscut durant mil anys, és que la fórmula funciona. I jo diria que aquesta fórmula té una doble vessant. Per una banda, és viure d'acord amb les essències, és a dir, tenir una tradició, saber quin és el teu core, no? Saber què és l'essència de Montserrat, i en aquest cas l'essència de Montserrat és ser un monestir benedictí, un santuari marià, un lloc d'espiritualitat, un lloc de pregària, un lloc de fogar de vida cristiana, no? I aquesta és l'essència, a la vegada oberta a tothom, oberta a pelegrins, oberta a la dimensió cultural, oberta a la participació ciutadana, sabent que aquesta és l'essència de Montserrat, però a la vegada també sabent-nos adaptar a cada moment històric, que és el que ha fet Montserrat sempre, no? Per tant, aquesta fórmula és, per una banda, saber quina és la nostra essència, però a la vegada també saber-nos adaptar a cada moment històric.
Mm-hmm. Ara vostè ho deia, aquesta connexió amb la societat s'està començant a veure, no? I es va poder veure aquest cap de setmana amb l'inici d'aquests actes de celebració, no? Amb la participació de colles culturals, de cobles, de castellers, d'infinitat d'entitats. Recordo també la presentació de tots aquests actes del mil·lenari, més de 1.000 actes, que entenc que també aquesta xifra busca ser simbòlica en aquest sentit. Però es busca, no?, molta connexió amb les entitats del país, la cultura catalana, la cultura nacional del país, no?
Sí, sí, nosaltres hem repetit, de fet, Montserrat neix quan neix Catalunya, no? Per tant, és un camí que s'ha fet que s'ha fet simultàniament des del naixement fins ara. I en el Parlament que jo vaig fer, el petit Parlament que vaig fer el passat dissabte, ho deia, dic, no s'entendria la història de Montserrat sense la història del nostre país i tampoc s'entendria la història del nostre país sense la història de Montserrat, no? Per tant, són dos realitats que han caminat conjuntament al llarg de mil anys i que esperem que continuïn caminant conjuntament al llarg de mil anys, no? I per tant, en aquest sentit, els mil anys de Montserrat, la festa de Montserrat no només és la festa de Montserrat, sinó que és la festa de tot el país. I el que volem és que aquesta festa tothom se la senti seva i tothom vulgui participar-hi. Mm.
I en aquest sentit, no sé quin dels actes creu que pot simbolitzar més aquesta festa de país que deia.
Bé, jo crec que d'alguna manera una mica ja ha quedat representada amb aquesta festa que hem viscut el cap de setmana passat. Mm-hmm. I al llarg d'aquests 15 mesos que duraran les celebracions, doncs més que un acte concret que ho representa, jo diria que viurem gairebé cada cap de setmana aquesta connexió entre el Montserrat i la ciutadania, la catalana i a vegades la universal, no? Perquè Montserrat també té aquesta dimensió universal que actualment doncs, moltíssima gent de fora, moltíssima gent que no és de Catalunya, doncs també se sent seu Montserrat i també és seu Montserrat, no? Però jo més, diria més que un acte concret, el que la nostra idea és viure-ho cada setmana, que quan quan es pugi cada setmana a Montserrat, al cap de setmana es visqui aquesta connexió entre ciutadania i monestir.
Mm-hmm. I ara vostè ho deia, no, aquesta obertura també ve acompanyada d'una exposició, d'un trencar fronteres, no, en aquest sentit del monestir, no, que sortirà del seu recinte i anirà a visitar altres països, no, amb l'Escolania, el propi monestir amb exposicions, etc.
Sí, sí, sí. L'arrelament que dèiem de Montserrat a Catalunya no està renyit, al revés, que jo crec que permet que aquest mil·lenari sigui obert a tothom i que tothom se'l senti seu aquí i a fora, no? De fet, nosaltres ja hem fet una petita exposició prèvia, perquè per dates era millor, a París. Per tant, els darrers mesos ja hi ha hagut al Centre d'Estudis Catalans de París hi ha hagut una exposició sobre el mil·lenari de Montserrat. Uh-huh. Ara, la propera setmana, inaugurarem també una exposició al Palau Robert de Barcelona. L'altra setmana inaugurarem una exposició sobre el mil·lenari a Montserrat. I la idea és que aquestes exposicions seran itinerants, per tant, anirem des de Madrid, a Roma, a Brussel·les, i per tant que d'alguna manera aquest mil·lenari també sigui universal.
Mm-hmm. I ara que parlava de Roma, i aprofito l'avinentesa, no sé si estan previstes, si han convidat el Sant Pare perquè participi d'aquesta celebració, d'aquest mil·lenari del monestir.
El Sant Pare és coneixedor de la celebració del mil·lenari, tant directament pel monestir com per diferents visites que ha tingut. Recordo, per exemple, fa uns dies que l'alcalde de Barcelona el va visitar, i sé que pel que va sortir a la premsa, doncs un dels temes que van estar parlant va ser el mil·lenari de Montserrat. Per tant, el Papa té la invitació per venir sobre la taula. A nosaltres, evidentment, ens agradaria molt una visita del Sant Pare, però anava a dir, de moment, en aquest moment no està previst, però no vol dir que en els propers 15 mesos no es pugui fer.
Mm-hmm. El calendari és prou llarg, no?, com perquè pugui Exacte, tenir l'oportunitat.
Sí. Exacte.
I en aquest sentit també volia recordar que el monestir també va, o sigui, més enllà d'aquesta dimensió cultural, d'obrir-se, d'explicar-se, etc., també està treballant amb la qüestió religiosa, no? Va acollir una trobada de diferents membres de comunitats benedictines, no?, si no ho tinc mal entès, per sí, iniciar també aquesta celebració del mil·lenari.
Sí, sí, nosaltres, de fet, el que deia una mica abans, no? El sentit més profund de la celebració és celebrar el que som, que és un monestir benedictí, un santuari marià i un lloc d'espiritualitat cristiana, no? I, per tant, diguem-ne, l'eix principal és religiós, perquè és el que som. Sí que és veritat que amb motiu de la inauguració del mil·lenari, ara, aquest cap de setmana passat, doncs es va convidar a celebrar aquí a Montserrat el que és el capítol general de la nostra congregació benedictina de Subiaco Montecassino. Per tant, la setmana prèvia, o la setmana passada, vam tenir aquí un centenar de debats i superiors de monestirs que formen la nostra congregació, que és una congregació que s'estén als 5 continents, per tant, és una congregació universal, internacional, i d'alguna manera ens va agradar que aquest capítol, que la fi d'aquest capítol coincidís amb l'inici del mil·lenari, no? Perquè d'aquesta manera, uh-huh, doncs, hi va haver presents a l'Eucaristia del diumenge passat, doncs hi havia presents, hi havia una representació del món benedictí, que quina millor manera que celebrar aquest inici dels 1.000 anys de la fundació d'un monestir amb representants de monestirs de tot el món.
Clar, ara vostè ho deia, el monestir de Montserrat és un símbol per Catalunya, però quin paper juga? Potser és una cosa més desconeguda per la majoria dels nostres oients, però quin paper juga el monestir de Montserrat en aquesta xarxa mundial de monestirs benedictins?
En primer lloc diria que Montserrat és un dels monestirs més coneguts i que hi ha a la congregació i jo diria en tot el món benedictí, no? Per tant, té aquest paper de ser un lloc una mica de referència, com n'hi ha d'altres, no? No és l'únic, però sí que és d'aquells monestirs, diguem-ne, més simbòlics, més coneguts en el món benedictí. Aterrant una mica, podríem dir, doncs, que precisament en aquest últim capítol general, un monjo de Montserrat ha estat escollit abat president de la congregació, el pare Ignasi Maria Fossas, i per tant, en aquest moment, un monjo de Montserrat és el que lidera aquesta congregació de més de 70 monestirs de tot el món i que té la seva residència a Roma, té la seva cúria a Roma, i que per tant també és un monjo de Montserrat en aquests moments, que és un dels monjos encarregats de liderar el món benedictí. I encara també fa 15 dies el pare abat Manel Gasc, l'abat de Montserrat, també va ser escollit visitador de la província hispànica de la nostra congregació, no? Que és una província que no només agafa els monestirs benedictins de la congregació via Espanya, sinó Espanya, Portugal, Brasil, Colòmbia i Puerto Rico. I per tant, en aquest moment hi ha diversos monjos de Montserrat que són encarregats de liderar aquest món benedictí.
Mm-hmm. O sigui, és inqüestionable el paper de referent que exerceix el monestir a Montserrat a nivell mundial. I ja per acabar, li volia fer una pregunta. Ja ho deia vostè, cada cap de setmana hi hauran actes i tothom podrà veure d'aquesta festa, però la gent, podríem dir els habituals, la gent que fa romeries al monestir, no sé què podrà notar de diferent amb aquest mil·lenari a Montserrat, més enllà dels actes. No sé si què és el que es podrà percebre un cop estiguem al monestir a Montserrat.
Sí, evidentment, diguem-ne, els actes del mil·lenari no substitueixen els actes normals de cada any a Montserrat, no? Per tant, romeries, grups que pugen habitualment, diguem-ne, tot això, evidentment, continua i amb molta força, no? En la dimensió, en reconstant la seva pregunta, per exemple, en la dimensió pastoral, tot el que serà el treball pastoral que es fa cada any amb les romeries, aquest 2025 anirà a l'entorn del mil·lenari, del significat d'aquests mil anys de presència benedictina a Montserrat. Per tant, tota la dimensió cristiana, pastoral, girarà a l'entorn del mil·lenari. I llavors també les romeries i els grups que pugin aquest any a Montserrat trobaran, a part de les activitats que pugui haver-hi aquell cap de setmana o de les activitats que hi hagi organitzades per aquells dies que pugin, trobaran alguns espais nous que es podran visitar, com per exemple el nou espai immersiu que inaugurarem a principis d'octubre, que serà una ampliació del Museu de Montserrat, que serà també un espai on a través de tradició i noves tecnologies s'explicarà què és Montserrat, què és la vida benedictina, què són els monjos benedictins i quin sentit té l'espiritualitat cristiana en el segle XXI. O, per exemple, també es podrà veure el videomapping que es va inaugurar el passat dissabte, també s'incorporarà a les activitats que poden fer els pelegrins a Montserrat durant aquest any i també després del 2000. O inaugurarem també un nou espai expositiu on hi haurà petites exposicions més enllà de les que es fan al Museu de Montserrat, amb petites exposicions tradicionals de cultura popular. I en el Museu de Montserrat, durant tot l'any del mil·lenari, també es podrà veure una exposició comissionada per el doctor Marc Sureda del Museu Episcopal de Vic. Es podrà veure una exposició sobre els mil anys de Montserrat a través de la iconografia, a través de l'art, a través de peces litúrgiques del monestir. Per tant, la gent que pugi a Montserrat al llarg d'aquest any tindrà nous, a part del que hi havia sempre, tindrà nous espais per visitar i per conèixer Montserrat.
Bernat Juliol, prior de Montserrat i comissari del mil·lenari, moltes gràcies per atendre'ns i moltes felicitats per la medalla que us entregaran aquesta tarda al Parlament de Catalunya.
Moltes gràcies a vostès, i està tothom convidat a pujar a Montserrat aquests dies.
I tant, queda dit. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència
i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Fem una breu repassada dels titulars del dia amb la Júlia Julve. Júlia, bon dia.
Bon dia, Pau.
L'any passat es van reduir les morts per suïcidi. És el primer cop que passa des de la pandèmia. Però, per contra, durant el 2023 van augmentar els intents. Això sí, un dels col·lectius que més ha reduït les temptatives de suïcidi són les dones d'entre 15 i 29 anys, un dels més afectats.
Sí, unes xifres que hem conegut avui, 10 de setembre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van notificar 626 defuncions per suïcidi o autolesió, això segons dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta d'una xifra un 2% inferior a la del 2022 i tanmateix continua sent una dada superior a les registrades abans de la pandèmia del coronavirus. I pel que fa als intents de suïcidi, l'any 2023 es van registrar 8.100 casos de conductes suïcides, això és un 7% més que el 2022 i 4.100 episodis de temptativa. Cal remarcar que el descens més acusat de la mortalitat per suïcidi es va registrar entre les dones de 15 a 29 anys amb un 20% menys respecte a ara fa dos anys.
I el govern proposa un acord amb l'OCDE, l'organisme que gestiona les proves de nivell PISA per millorar els resultats acadèmics dels alumnes catalans. La proposta l'ha avançat aquest dilluns el president Salvador Illa.
Sí, els darrers resultats de l'informe de PISA van situar els estudiants catalans per sota de la mitjana espanyola i també dels països de l'OCDE, especialment en matemàtiques, que va treure la puntuació més baixa des de l'any 2006 i també amb competència científica i comprensió lectora. El govern es marca com a objectiu prioritari d'aquest curs revertir aquesta tendència dels mals resultats. Una proposta, per cert, que no ha estat ben rebuda pels sindicats d'educació. El principal sindicat, USTEC, està obert a parlar-ne, però creu que l'organització no ha de decidir cap on ha d'anar l'educació del país.
I llogar una habitació a Catalunya costa 611 euros de mitjana. Això suposa un 97% més respecte al 2015. Així ho indica l'estudi Habitatges Compartits a Espanya el 2024, que ha fet el portal immobiliari Fotocasa amb dades corresponents al primer semestre.
Si s'analitza el darrer any, el preu mitjà per habitació es va incrementar un 8% en comparació l'any passat, quan va ser de 565 euros. Catalunya, de fet, és la comunitat amb un preu per habitació més car, seguit de les Illes, amb 576 euros al mes, el País Basc amb 543 i Navarra amb 512. De fet, són els quatre territoris de l'Estat que superaven els 500 euros l'agost d'aquest any. Per contra, els preus més baixos corresponien a Extremadura i Castella-La Manxa amb 239 i 269 euros respectivament.
I a Montcada i Reixac aquest migdia es farà un minut de silenci per recordar la noia de 17 anys que va morir ahir a la tarda atropellada per un tren. Segons les proves que li va fer la policia a la maquinista, aquesta va donar positiu en drogues, però des del Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris creuen que es podria tractar d'un fals positiu.
Un accident que va tenir lloc a l'estació de Montcada i Reixac de la línia 2 de Rodalies quan dues noies haurien intentat creuar les vies quan la barrera del pas a nivell estava baixada. El pas d'un primer tren hauria fet pensar a les joves que ja es podia travessar passar, però un comboi amb origen Portbou i destí Barcelona atropellava mortalment una d'elles. Després de l'accident, la policia feia un test de drogues a la conductora d'aquest tren que donava positiu en unes quantes substàncies. Fons del sindicat afirmen que aquestes proves diagnòstiques ràpides que es fan als maquinistes no són fiables del tot i que, per tant, poden acabar sent, com deies, falsos positius.
I la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, dona explicacions sobre les captures que s'han fet públiques d'una conversa en què deia que el partit podria guanyar vots gràcies al cas dels cartells sobre els germans Maragall.
Al seu perfil d'X, la dirigent ha reiterat que no és la culpable i que no hauria autoritzat mai l'acció d'aquests cartells. De fet, Marta Rovira relaciona aquesta campanya bruta amb l'aleshores president del partit, Oriol Junqueras, que es torna a presentar a la reelecció per liderar Esquerra Republicana. Sense mencionar-lo, Marta Rovira l'acusa indirectament de filtrar tots aquests missatges interns per guanyar el Congrés que els republicans celebren el 30 de novembre.
El rei emèrit Joan Carles de Borbó ha creat una fundació a Abu Dhabi amb les seves filles, les infantes Helena i Cristina. La fundació ha de servir per donar a conèixer la seva figura, però també per aprofitar la legislació dels Emirats per centralitzar la seva fortuna fora de l'estat espanyol.
L'objectiu d'aquest moviment seria facilitar la transferència a les seves filles. Un cop mori, Joan Carles de Borbó va marxar als Emirats Àrabs ara fa 4 anys, l'any 2020, tot i que durant tot aquest temps ha viatjat a Espanya diverses vegades. El rei Felip VI no tindria cap paper en aquest patronat.
El Ministeri de Treball oferirà bonificacions i un pla d'acompanyament a les petites empreses per reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja a la setmana.
Així mateix ho ha anunciat el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquín Pérez Rey, després que